21. L'espai de reflexió dels grups municipals al ple de l'Ajuntament de Valls a Radio Ciutat de Valls.
Benvingudes i benvinguts a 21, l'espai dels grups polítics municipals que tenen representació al ple de l'Ajuntament de Valls. Nova entrevista, avui és el torn del grup municipal del PSC i som aquí als estudis de Radio Ciutat de Valls amb un dels seus quatre regidors, en concret regidora, l'Assumpció Fernández. Benvinguda als nostres estudis.
Hola, benvinguda i bon dia, David.
Bé, Assumpció, fa uns mesos que has tornat com a regidora del PSC a l'Ajuntament de Valls. Recordem, vas entrar en una primera etapa del 2017 al 2019, del 2019 al 2023 vas fer tota la legislatura i aquest any, després de la renúncia de la Rosa Maria Ibarra, doncs com a cinquena de la llista de la candidatura de les passades eleccions municipals, doncs t'has reincorporat en el grup municipal. Com valores aquests primers mesos?
Sí, de fet, el meu grup municipal, fins i tot ara que és diferent al que hi havia quan vaig entrar el primer cop, és un grup de gent amb una capacitat de treball important, rigorosa, i per tant això no ha canviat. El meu ambient és força agradable i el retorn ha estat, a més, per una molt bona qüestió, no? Que és que la Rosa Maria doncs està al Parlament de Catalunya en representació nostra. Llavors, amb en Juan Felipe, evidentment, són 6 anys els que hem compartit, per tant, molt bé, ens entenem a molts nivells, i la Maria José Invernón i el Toni Egea han sigut descobriments, dues persones amb dues sensibilitats molt diferents que jo no coneixia, però que tenen les mateixes ganes que jo de treballar, de posar-se a mirar què és el que fa falta a la nostra ciutat i d'ajudar des del nostre lloc, evidentment, des de la lideració de l'oposició, ajudar totes les persones que ens vinguin a buscar. Les circumstàncies de la meva primera entrada a l'Ajuntament, com tu molt bé has dit, són diferents de les d'ara, però recordo que en el ple on vaig prendre possessió em van dir que estava ben tornada. Per tant, me sento d'aquesta manera.
Ha notat diferències de la primera etapa, dels 6 anys?
Sí, realment, tal com has comentat, jo vaig entrar també en substitució d'una persona que va plegar. Les circumstàncies del 2017 eren molt convulses, eren molt concretes i la veritat és que en algun moment van ser doloroses. Jo recordo en un ple gent que ens increpava o que sistemàticament se'ns votava en contra de qualsevol proposta que féssim solament pel fet de que venien del nostre partit. Llavors, la veritat és que això doncs, bueno, és dur de portar. Jo sóc filla de Valls, tinc molts amics coneguts i van ser uns temps complicats. Després les coses i la realitat, que és molt tossuda, ha anat posant-ho tot al seu lloc i actualment podem fer una oposició constructiva, coherent i ferma des del nostre lloc.
Anem una mica al present. Dos plens en el passat mes de març. El 10 de març n'hi havia un d'extraordinari d'aprovació inicial del pressupost, que després l'analitzarem més àmpliament, i el 31 de març hi havia el ple ordinari que toca. Aquests dos plens, en podem fer una breu valoració?
Sí, en el ple del 10 de març, com tu deies, hi havia sobretot temes de donar compte d'informes d'execució pressupostària, era més el de pressupost. I després, en el 31, l'informe de control financer del 24 i el pla de control financer del 25, així com l'aprovació de la liquidació. El meu company, en Juan Felipe, que és del nostre grup, el que realment es mira molt bé tots els números i ens diu, no?, o ens fa veure què és el que va millor o pitjor, ho va dir molt clar. Les jubilacions, per exemple, dels treballadors del Pius no es cobreixen adequadament. Aquests mateixos treballadors, els que encara estan en actiu, han d'estar setmana rere setmana manifestant-se davant de l'hospital per reclamar unes condicions de treball dignes. Hi ha una molt baixa execució de les inversions de l'any 2024, per exemple. Hi ha tants i tants punts que s'haurien de tenir en compte i que cada any l'interventor posa en coneixement de l'equip de govern, que sembla que simplement es fa en oïdes sordes i se segueix amb un pressupost continuista que, a més, com cada any, arriba tard. Llavors, doncs, va anar una mica així.
També el 31, ara en fèiem referència, va ser un ple més centrat amb el control financer, també en mocions com la de Rodalies, en parlarem més àmpliament en les següents qüestions que li plantejo, però sobretot centrem-nos amb el pressupost de l'Ajuntament de Valls, aprovat de manera inicial, 37,7 milions d'euros, l'equip de govern de Junts i Esquerra, que van ser els únics que van donar suport a aquests comptes, diuen que és el més expansiu de la història. Són uns comptes que satisfan a tota la ciutadania vallenca i pel que veig a vostès, els quatre regidors hi van votar en contra. Per tant, no els satisfan aquests pressupostos.
No. Aquests pressupostos, evidentment, no són els nostres. Algun dels regidors de l'equip de govern ho havia dit, i és cert, cada grup polític té una idea de com haurien de ser aquests pressupostos. Els pressupostos, al final, tan sols són la distribució dels diners que hi ha a l'Ajuntament i que se dediquen a unes o altres partides. Però, evidentment, aquests no són els nostres. Per això els hi van votar en contra. Nosaltres pensem que les partides que conformaven els pressupostos d'aquest aprovació inicial realment eren molt continuistes i que no reflectien les necessitats reals que hi ha a Valls. Qüestions com la pujada de l'IBI, que de l'any 2023 al 2025 ha pujat un 8,21%, o l'import que es destina a la Festa Major de Sant Joan, que són 412.000 euros en quant al destinat a activitats comercials, que és de 65.000, realment ens semblen un despropòsit. No creiem que tots els vallencs i vallenques estiguin d'acord en les partides apuntades, solament cal passejar per la ciutat. Nosaltres, tot i el que ens diuen, ho fem força sovint. Es veu la manca de manteniment del mobiliari urbà, brutícia en molts punts de la ciutat, deixadesa dels torrents, poca cura amb el polígon, encara inseguretat en el casc, en el barri antic, i tantes coses que, com a vallenca que sóc, doncs em dolen, no? Perquè és també la meva ciutat.
Anem a entrar amb l'aspecte de la via pública. Ara n'he citat algun exemple. Es destinen més de 15 milions d'euros a via pública, urbanisme, habitatge i sostenibilitat, i pel que m'has comentat en aquesta darrera pregunta, la percepció que té de l'estat de la ciutat és no se diu el que defensa el govern,
Però és que no és que ho digui jo, és que qualsevol persona que sigui de Valls i que hi passegi t'ho diu. De fet, hi ha hagut molts ciutadans que ens ho venen a dir, el que passa que evidentment el govern està conformat de la manera en com està conformat, evidentment és democràtic i és el que es va votar i és el que decideix com ha de ser. 16 milions d'euros d'un total de 37,5 són quasi la meitat. Això d'alguna manera ja fa veure que les àrees esmentades són un pilar a tenir en compte. El que passa que no sé, ara se m'acut per exemple un barri com és el de Sant Josep Obrer, que és un barri de fa moltíssims anys, on hi ha una problemàtica endèmica amb la pressió de l'aigua que arriba als seus habitatges, o un asfaltatge dels seus carrers que està fet a trossos, envellit, i que no substitueix, i aquest és un exemple, perquè evidentment és també una part molt important de Valls, tota la part que correspon a barris. Nosaltres creiem que l'accés a l'habitatge ha de ser un repte prioritari. Tenim l'habitatge dotacional i de lloguer al carrer Sant Antoni aturat. La cooperativa d'habitatges del carrer Santa Marina també encara aturat. Ara el juliol hi haurà l'oportunitat que donarà una nova convocatòria de la llei de barris, amb especial atenció a l'habitatge, i que s'haurien de reactivar. Esperem que estiguin presents a l'agenda de l'equip de govern, perquè, si no, tant joves com grans seguiran tenint un accés molt limitat a l'habitatge a la nostra ciutat.
Centre històric, que és un tema que en tants plens ha aparegut i que vostès també han incidit molt. De fet, els regidors que l'acompanyen, també que han vingut en aquest programa, sense s'hi han referit. Quin és per vostè l'estat real del centre històric?
Nosaltres, a més, hi tenim la seu, al centre històric.
Carrer Sant Antoni,
no? Sí.
Perdó, carrer de
l'Església.
Sí, carrer Sant Antoni, l'antic.
Sí, però, a veure, l'estat real del centre històric és el que és. O sigui, és una zona, malauradament, molt degradada. Els esforços que es fan, els fan molts cops veïns i veïnes i els tocs d'atenció del nostre partit a l'oposició i a altres també, perquè també des d'altres partits s'han queixat de l'estat d'aquest barri. Segueixen havent-hi enfondraments de cases, no fa pas massa, brutícia, inseguretat, ocupacions, venda d'estupefaents i moltes altres coses que d'alguna manera fan que les persones que viuen encara aquest barri, que són veïns i veïnes de tota la vida, se sentin deixades, se sentin ciutadanes de segona. De fet, algun dels seus representants en ple, com vostè deia, ho va exposar, i que evidentment no és una situació fàcil ni ràpida per revertir, però que s'hi ha de creure. I nosaltres a vegades pensem que potser des de l'equip de govern no s'hi acaba de creure massa, i això fa que solament se vagin posant parxes, o que evidentment en el centre històric s'hi pensi a l'hora, doncs, de fer una festa, que també és una manera de fer flux de persones, però no de les coses que són de base pels veïns i veïnes que hi estan.
La seguretat ha millorat. Fa uns dies hi havia junta de local de seguretat amb la presència de Mossos d'Esquadra, de Guàrdia Civil, de policia local, i es parlava que els índexs pel que fa a la delinqüència no són tan greus com els que hi podia haver el 2022, que vam viure un estiu molt calent, convuls. Convenen amb mi que amb aquestes dades que han sortit hi ha una millora pel que fa a la seguretat?
Hi ha una millora. Si hi pensem, no fa pas massa, crec que era l'any passat, el 23, hi havia tota una qüestió d'inseguretat molt greu a la zona del Portal Nou, quasi bé cada dia o cada nit hi havia aldarulls, i després hi van haver crema de vehicles, si recordeu, el que és la zona de l'estació d'autobusos, de baix del mercat, d'acord? Això, jo, si no recordo malament, era l'any passat. Val? Llavors, sí que és cert que això, aquests incidents poder més greus, pensem que s'han abaixat molt. També pot ser que aquestes persones que els provocaven ara ja no estiguin a Valls, que fossin gent de pas, també podem pensar això, però volem pensar que s'hi han posat i que, per tant, això ha millorat, però sí que és veritat que no es pot abaixar la guàrdia. Nosaltres aboguem, i ho diem cada vegada que podem, que fa falta tota la policia local que podem tenir, que encara no és la que hi ha, que es poden instal·lar lectors de matrícules, que creiem que això és una cosa que ara està sortint, que ja està a punt de fer-se, però que també l'hem demanat, o posar més il·luminació. Nosaltres vam arribar a fer tota una moció per evitar a l'anterior legislatura els punts foscos a la nostra ciutat, i en especial al centre històric, i per tant que això es pogués millorar.
Parlem de l'Escola de Música Capadró, d'equipaments, vaja, un equipament que vol arribar, doncs, a completar aquesta anella cultural, no?, amb la Biblioteca Carles Cardó, amb el Museu Casteller de Catalunya. Doncs l'Escola de Música de Capadró pot ser ja una realitat en els propers anys a l'edifici de Capadró. S'està, doncs, iniciant aquest projecte, s'abandonaran les dependències del Parc Barrau per a instal·lar l'Escola de Música al centre històric. Això pot ajudar, no?, a revitalitzar, sí, el centre històric.
Sí, 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 sí. L'Escola de Música Capadró, com tu deies, la biblioteca, l'Espai Jove, el Centre Cívic i la Casa de la Festa, quan estiguin fets, que sabem que també volen formar part d'aquesta anella cultural, qualsevol equipament que impliqui flux de persones i, per tant, de funcionament, de compra, d'estar i de viure-hi, pot ajudar a revitalitzar el barri antic. El que passa, que això nosaltres sempre diem que no es donarà de manera màgica. O sigui, no perquè el Museu Casteller estigui ubicat on està, per si sol farà que l'entorn se'n beneficiï. S'han de donar poder ajuts per instal·lar-hi al voltant comerços. Ara que ja fa un temps que funciona el museu, a nosaltres ens ha arribat, per exemple, que els grups d'escolars o els grups grans que hi van no troben lloc poder a prop i prou gran com per poder quedar-s'hi a menjar, perquè sí que hi ha evidentment a la plaça del Blat algun espai, però és petit i estem parlant d'autobusos de 60 persones. Llavors, facilitar als restauradors, no?, aquest fet, aparcaments poder més propers, més disponibles, i tot el voltant, no? O sigui, és veure el museu i veure tot el voltant. Per tant, ajudarà, evidentment que ajudarà, però ha d'anar acompanyat de tota una sèrie d'altres mesures.
Anem a l'educació i política lingüística. El pressupost del 2025 ha incrementat un 20% la dotació. Vostè és una persona que es dedica en l'àmbit educatiu a la seva feina. Quina diagnosi se'n pot fer del sistema educatiu de la nostra ciutat? Ajuda aquest increment, per exemple, del 20%?
Bueno, pot ajudar. El que passa que el descens, a veure, des de ja fa uns anys el descens de la natalitat és un fet global, o sigui, no és que aquí a Valls ens passi, sinó que passa a tot arreu. Això fa que en alguns centres educatius s'hagin hagut de tancar línies per manca d'alumnes. No és el nostre cas, aquí a la ciutat això no ha passat, i evidentment nosaltres des del nostre grup municipal sempre abogarem per anar abaixant ràtios, o sigui, fent que hi hagi menys nens per aula i, per tant, que també se'ls pugui atendre millor abans que perdre llocs de treball. Dit això, la diagnosi, aquest 20% en educació política i lingüística, sempre és benvingut, no? I encara en podria ser més. A Valls, en aquest sentit, estem ben dotats. Tot i amb això, sí que és cert que hi ha detalls, com, per exemple, les necessitats educatives d'alguns dels infants, a on en un moment donat es van donar unes ajudes o es van crear unes ajudes que són municipals i que estan arribant bastant tard. Nosaltres en ple ja ho hem dit a la regidora que pertoca que això s'hauria de reactivar, o sigui que està bé també donar ajuts complementaris en qüestions educatives, però que s'ha de vetllar perquè aquests arribin allà on han d'arribar.
Anem a una altra àrea, Acció Social i Comunitària, que també coneix molt bé, s'ha pujat un 6% al pressupost. La pregunta és, creu que es destinen els recursos suficients per reforçar els programes d'atenció social, tenint en compte també que la seu de serveis socials està un pas també de traslladar-se a l'estació d'autobusos, o sigui, sí. S'amplien les dependències, on fins ara hi havia la llar de jubilats la tenim ja on li pertocava, que a Chiapas, i ara doncs aquestes dependències les ocuparà el que és Acció Comunitària i Acció Social.
Tots els recursos que es puguin destinar a programes d'atenció social, per tant, a l'atenció i cura de les persones vulnerables de Valls, evidentment són benvinguts. Tenim un augment, com molt bé deies, d'un 4,69% en una àrea que ha de vetllar per aquestes famílies i per aquests ciutadans, per tant, això hauríem de posar en valor. És cert el tema de l'espai, que això també millorarà moltíssim l'atenció en aquestes famílies, però pensem que el més important, que és els treballadors, o sigui, els tècnics que les han d'atendre i que han de fer que aquestes necessitats es vegin cobertes, no són els que haurien de ser. Hi ha moltes queixes per part dels tècnics de que no tenen prou recursos humans per arribar a totes les demandes que els estan fent des de serveis socials. Quan ho hem plantejat en ple, a nosaltres se'ns diu que sí, que no hi ha llistes d'espera per una primera entrevista, que no hi ha, però des de la realitat dels tècnics del dia a dia i des de les necessitats que cada cop són més, a nosaltres el que ens arriba és que això no està cobert. Llavors, sí que demanaríem que se tingués especial cura amb això, que en el pressupost, en la liquidació del pressupost de l'any 2024, hi va haver un sobrant en personal de quasi 340.000 euros i que això són molts diners que donarien realment per contractar persones de la manera que toca perquè poguessin atendre en totes aquestes famílies de la nostra ciutat.
Ja per acabar aquesta entrevista amb la regidora del PSC, l'Assumpció Fernández, aquí als estudis de Ràdio Ciutat de Valls, sempre acabem les converses amb els polítics que ens visiten, amb les properes accions del grup municipal respectiu. M'imagino que ja preparant el ple del mes d'abril, mocions, precs, venen també de celebrar una calçotada amb la visita també del ministre Jordi Hereu. Suposo que han estat atents a les renúncies que hi han hagut en els diversos grups municipals. Déu-n'hi-do, un regidor de cada grup municipal en aquesta legislatura.
Sí. Realment hi ha renovació, no? Esperem, i sempre hem cregut pel que ens han comentat cadascun d'ells, que és sempre per temes laborals, que no hi ha cap tema greu i així ho desitgem, però sí que és cert que hi ha hagut renúncies en tots els àmbits, no? Algunes poder més coherents o més lògiques com pot ser la nostra, perquè és un tema d'un canvi, no? Però hi ha hagut molts canvis. Nosaltres, de cara als propers plens, sí que és cert que jo em centro molt, i amb els precs que he fet i amb les mocions que he argumentat es veu, amb els temes, com comentaves abans, més d'educació, de serveis socials. Llavors, volem seguir apostant per tota la qüestió de les treballadores de l'escola Bressol, o sigui, ja ho hem dit en ple, ho hem dit en moció, ho hem dit en prec, però hi tornarem, perquè és que és totalment un despropòsit que que 4 anys després de tenir-ho tot més que aprovat, aquestes persones encara no siguin treballadores de ple dret de l'Ajuntament. Després també volem preparar precs a nivell de d'aquests ajuts que comentàvem que es puguin reactivar, perquè sembla que estan com a molt, bueno, o que no arriben a les persones que els necessiten, o que realment el topall que se'ls demana és tan tan baix que no s'estan donant. I després, per part meva, si més no dintre del grup, sí que es voldria preparar una moció per parlar de l'accessibilitat dels equipaments municipals, que no tots ho són, no? I amb la calçotada el que dèiem, no? Evidentment, a més de polítics, doncs som amics, coneguts, i està molt bé tenir un ministre, que això no passa sempre, a Valls. Llavors vam aprofitar la vinentesa.
Vacances aquesta Setmana Santa?
No, Setmana Santa a Valls, que a més formo part per part del meu home i de la meva filla, d'una de les germandats que tenim, i, bueno, i com a regidora a l'Ajuntament. Per tant, a Valls, a Valls.
Doncs li desitgem bona Setmana Santa en aquest cas a Valls, i gràcies per venir fins als estudis de Ràdio Ciutat de Valls per concedir aquesta entrevista a l'Assumpció Fernández, regidora del PSC. Els anirem convidant com sempre en totes les entrevistes que puguem organitzar i debats aquí a la nostra emissora. Moltes gràcies per acompanyar-nos.
Vinga, gràcies, David.